De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Passant de les 4 de la tarda, ho ha tornat a fer. La sensibilitat i la delicadesa del nostre convidat d'avui ho ha tornat a fer. La música ens ha tornat a commoure. En aquest cas, a través de les pàgines d'una novel·la, que a més és la guanyadora de la 40, del 44è Premi Ramon Llull aquest 2024.
Què passa? Què està passant? Com és que ens fa riure, això?
No, perquè no t'esperava aquest moviment.
No esperaves aquest moviment. És que això és la ràdio i no es veu, clar. És que jo li he agafat el llibre.
Sort de la Mondelo, que la tenim per aquí a la Mercè.
Ah, sí, després es pot veure allà. Es pot veure
sí,
allà.
Sí, això és una passada.
Ah, molt bé.
Això ja no és fer ràdio gairebé, Ramon.
És veritat, hauria d'haver vingut més mudat.
Què volies mirar?
No, mira, ara m'ha fet gràcia. He pensat, mira, aviam fins on ha arribat i queda jo i què
tal. Això és de la Marta, eh?
Per sí,
això,
sí. És que, clar, la Marta, que està allà darrere la peixera, que és la que s'ha llegit.
Sí, va, fem una cosa, Marta.
Marta, què passa? Marta està dient, no, que no vull entrar, que ara em fa no sé què. No, escolta.
Perquè ella és la que té el llibre al cap. Va, entra. La posem allà?
No sé,
sí,
on va?
Sí, posa't allà,
jo,
Marta.
Jo estic traient la jaqueta.
Gràcies.
T'ho agraeixo molt, eh? Clar, què s'ha de fer en aquestes ocasions, Ramon? Haguéssim hagut de fingir que ens havíem acabat el llibre?
De moment tinc un problema gravíssim...
Què t'ha passat?
Amb el d'això que
està... Amb el cable dels auriculars.
Se l'ha enrotllat.
Això és el Francisco, que s'asseu aquí.
És una mica delicat, no et podem ajudar, Ramon.
Però què està fent? Què està passant?
Francisco, què n'és Francisco?
Ja està. No passa res.
Mira, la Marta m'havia posat el guió, això t'agradarà. Diu, com estàs, Ramon? Estàs alegro? Estàs alegro, ma non troppo? Estàs grave? Estàs vivace?
Estic alegro.
Sí, Marta?
Sí, entenc que això és perquè la Marta, llegint el llibre, s'ha adonat que està ple d'expressions d'aquestes.
Puc marxar, ja?
No. Fins al final, Ramon.
No.
S'ha de quedar fins al
final. Clar, home, si marxés... No té gràcia. No té gràcia. No es pot permetir, que diria el president Núñez, no es pot permetir que marxi.
No es pot permetre. Mira, saps què farem?
No, per favor. Amb la il·lusió que et feia tu rebre el Ramon Gené.
Sí, home, però ja estem il·lusionats.
Voleu que m'entrevisti jo mateix?
Sí. Què et preguntaries, Ramon?
No ho sé.
La primera.
No sé. Sí, estic alegro, tornant a la primera pregunta, perquè el llibre... Aviam, com ho explico, això? Jo com penso com en música, saps què vull dir? O sigui, jo et veig a tu...
Sí.
Però després no em podràs fer la pregunta que ve després, perquè és una cosa meva, val? Però jo et veig a tu i veig com una música. Jo veig a la gent i veig música.
Quina música veus quan veus a la Mercè?
Ah, no, ja he dit que aquesta pregunta no es podia fer.
Ràpida.
No, per exemple, passa una moto, no? Ara per aquí, per aquest carrer, que és el carrer...
Comptes de Balloc.
Passa una moto, i llavors passa la moto, i passa la moto, passa ràpid, no? I tu dius, ostres, ha passat una moto molt ràpid. I jo veig que la moto no passa ràpid, jo veig que la moto passa presto, ha passat un cotxe, presto.
Sí, presto.
Més presto del que hauria d'anar. Hauria d'anar una miqueta més andante, aquest cotxe. Però ha passat presto. I aleshores, clar, jo ho veig tot en música, i tot està ple de coses d'aquestes, d'expressions musicals. Per això, al final, vam fer com un glosari, per si hi havia algú que es perdia, que és molt fàcil.
La gent no s'està perdent.
Perquè tothom entén el que és presto i el que és andante. I el que és alegro.
Sí, home, això jo crec que no ens estem perdent, en Harke. Això anem bé.
Perfecte, de moment ho entenem. Puc tornar a la pregunta que et feia abans, Ramon? Perquè tu has fet menció de que quan tu veus a la Mercè, la relaciones amb una, no? amb una cadència, amb un, o una melodia.
Sí.
Això mai m'ho han dit, eh?
Això és preciós, però, Mercè.
Sí, però és una miqueta... Tothom té una...
Quina és?
No, ja he dit que és cosa meva personal.
Això
s'ho guarda,
Harke.
I després jo ja li diré amb ella, si de cas.
Ja ens ho
diré. Perquè si no, es trenca la màgia, no? Pensa que la música és com una cosa màgica, és una cosa que no es pot descobrir, el secret. Sí, és com una coseta que un l'ha de tenir com per ell.
Això és així.
Sí.
Mira, abans que li facis l'entrevista, Harke, deixa'm, perquè igual volem sorprendre una mica.
Ah, sí? Que guai.
I avui La Harke s'ha documentat, ja ho veuràs, però no ho saps...
No te l'agreguis.
Tot per fer aquesta entrevista, però des del Fabricació hem parlat amb l'Helena Jorquera.
Sí.
I li hem preguntat sobre l'ànima d'aquest piano. I ens ha dit això.
Ostres.
Un piano petit.
Petit.
No petit de pequeño, no petit de sufrido. Era un piano que portava història al darrere, un piano... A veure, això us semblarà una mica surrealista.
No, 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 explica'ns-ho, perquè aquesta història és meravellosa.
Entra un piano, el del Ramon o el del que sigui, dius, aquest piano ha estat ben tractat, aquest piano ha estat maltractat, encara que estiguin bé, tècnicament parlant. Aquest piano ha estat abandonat, aquest piano no ha estat estimat. És una sensació, però en l'instrument es nota.
M'ha fet moltíssima il·lusió que hagueu trucat a l'Helena Jorquera perquè, aviam, el llibre és la història del meu piano, no? Que aleshores és... Jo ara, per exemple, sóc un oient de Ràdio Estel i jo estic a casa i penso... I a mi què m'importa la història del piano Ramon? Escolta, jo tinc molts problemes, no? Aquest tio, perquè m'ha de venir a explicar la seva història del seu piano, a mi, escolta, em fa fred ni calor el piano el Ramon, no? Però la qüestió no és aquesta. La qüestió és que jo, quan vaig comprar el piano... De fet, quan el piano va venir a mi, que aquesta és una cosa que podem explicar,
sí.
Jo el vaig comprar que estava destrossat. Estava molt malament. Però jo sempre havia volgut tenir un piano de cua, petit, perquè és de mitja cua, oi? Com ha dit l'Helena... però el volia tenir d'una marca i el volia tenir d'un tipus de so. I aleshores el vaig trobar en un lloc del qual podem parlar més endavant, si volem. I el vaig comprar tot i que estava destrossat, perquè sabia que aquell era el piano que volia, no? I aleshores va arribar un dia que vaig arreplegar quatre calés, i quan vaig arreplegar quatre calés el vaig portar a Jorquera Pianos, que és la botiga de l'Helena, que porten venent pianos des de...
Mira, cinquena generació, ens ha dit avui.
O sigui, des del segle XIX, d'acord? Així que el vaig portar allà, perquè el meu afinador, que és el Jesús, que, per cert, és també l'afinador del Gran Teatre del Liceu, que el meu afinador és un paio que truca i em diu, Ramon, que voy a tu casa a afinar-te el piano, i ve quan vol, i fa el que vol, i entra i surt de casa meva quan vol. Però... I aleshores em va dir, home, Ramon, ara seria el moment de restaurar el piano. I quan vam restaurar el piano, doncs aleshores va passar com una cosa guai. I és que va aparèixer, per un costat, el seu número de sèrie, que el número de sèrie és el subtítol que hi ha aquí al llibre, perquè el llibre es diu Història d'un piano i a sota hi ha un número. Aquest número és com el número de sèrie. Els instruments tenen un número de sèrie. És com un cotxe que té un número de bastidor.
Com el DNI.
Com el DNI, exacte. No? Té el tal. Llavors això vam descobrir el que jo ja sospitava, que el piano era molt antic, que havia estat fabricat a Alemanya i que era de l'any 1915. Aleshores jo vaig agafar el cotxe, me'n vaig anar a Alemanya i vaig anar allà i vaig dir, escolti, jo tinc un piano seu i l'hem restaurat i he trobat aquest número de sèrie i aleshores aquell senyor, que és un senyor, era el senyor Herr Gritzke, que és un personatge també de la novel·la, em va treure un carpetasso de pell com molt antic i em va dir, doncs miri, sí, el seu piano va ser fabricat aquí, el dia tal, no sé què tal. I llavors li vaig dir, però és que, a part, hi ha una altra cosa al piano. O sigui, ara quan hem restaurat el piano, hi ha com una altra cosa que ha sortit.
Que ja no es pot dir.
No es pot.
No es pot explicar.
No es pot explicar. Bé. I aleshores...
No es poden explicar moltes coses, eh?
En aquesta entrevista? Sí, i aleshores, clar. I vas dir, escolti, però això què és? I em va dir, no ho sé. Em va dir, però, si vol, podem seguir llegint el carpetasso aquest de pell que tinc aquí. I llegint el carpetasso, doncs resulta que em va dir, mira, aquest piano el vam portar a aquesta ciutat, a aquesta adreça, i li vam vendre a aquesta persona. Així que jo, en comptes de tornar-me...
Va seguir el fil.
En comptes de tornar-me a Düsseldorf, perquè això era l'estiu, jo estava a Düsseldorf, que és d'on és la meva dona. La meva dona és de Düsseldorf. I jo normalment passo l'estiu allà. I aleshores, en comptes de tornar-me a Düsseldorf, me'n vaig anar encara més cap a l'est i me'n vaig anar fins a aquesta ciutat, que això sí que ho podem dir, que és la ciutat de Magdeburg. I allà vaig començar a tirar el fil. I aleshores, què passa? Que la història que jo vaig descobrint del piano, hi arriba un moment que dic, ostres, doncs ho vaig descriure. No perquè sigui la meva història del meu piano i perquè jo sigui el meu no sé què. No. És perquè la història del piano al final explica la història de tothom. Explica la història de tota Europa. Explica la història que passa per Alemanya, que passa per França, que passa per Anglaterra, que passa per Polònia, que finalment arriba a Barcelona. I aquesta és com la cosa que va ser com fascinant del secret, que és que el piano no només amb allò que portava dins, no només explicava la seva vida, sinó que ens explicava la vida de tots.
És que ja ha dit tantes coses...
M'ha sortit com de... una miqueta com...
Com volies.
T'ha quedat molt bé.
Ah, molt bé.
Sempre queda.
Escolta, Ramon, tu deies abans que dius que el piano et troba tu, però sí. De fet tu, quan vas a aquesta petita botiga del barri de Gràcia, sí. Descobreixes aquest piano darrere d'una cortina i tu poses a tocar-lo,
sí.
Perquè tu quan el veus no et convenç, tu el vols tocar perquè tingui aquest so vellutat.
Sí.
Clar, jo, la pregunta avui també, parlant amb l'Helena Jorquera, és que, clar, és un piano que està molt malmès. Tu, de totes maneres, l'essència la sents igualment, encara que estigui tan atrotinat.
Hi ha com una cosa, no? La relació de l'instrumentista amb el seu instrument és com una cosa màgica. És una cosa que no sé com dir-ho. És una cosa especial, no? I tu vas a buscar el piano perquè tu estàs buscant un piano, estàs buscant un instrument X, però en realitat, quan arriba el moment, és ell qui et troba tu. Perquè el piano també està buscant algun lloc on anar, no? I aquesta cosa màgica de fer... És com si fos... És com un match de Tinder, però amb poesia. I a lo guai i amb transcendència. Aleshores, el piano tenia algo. Jo parlo d'una llum ancestral. Parlo d'un so que el piano no té, però que jo sé que en algun moment va tenir. I que si en algun moment l'havia tingut, sé que en algun moment el pot tornar a tenir. Encara que en aquell moment no el tingui, però jo intueixo que l'havia tingut, no? Així que, bé, l'aventura de comprar el piano crec que és bastant guai, però sí, així va ser.
Home, fascinant, perquè a banda aquesta botiga del barri de Gràcia, de cop i volta...
Que a més i això no és... Perquè
clar,
molta gent llegirà el llibre i dirà... Això el Ramon
s'ho
està inventant. No, la botiga estava al carrer Santa Tecla.
És que clar, Santa Tecla.
Sí, era el carrer Santa Tecla. O sigui, no estava al carrer del no sé
no.
què, no? Del Puiggarí. No, estava al carrer... Dic Puiggarí perquè ara estic veient la placa allà del carrer que està aquí a la cantonada.
Santa Tecla.
El carrer Santa Tecla, no? O sigui, que és tot com una...
Però, i l'endemà Ramon desapareix.
Ah, i això és totalment cert. Però totalment cert. O sigui, quan la gent llegeix el llibre i digui... Mira, s'ha passat tres pobles el Ramon explicant que l'endemà, quan ell va a buscar... Bueno, quan llegiu, jo torno a la botiga l'endemà i la botiga no hi és... Això és així. Això és així. Però... Perquè la persona... Perdó. Perquè la persona que és el Janusz Borowski, que és la persona que em porta el piano i que és una persona que... està salpebrant tota la novel·la i que al final és el personatge més important de tota la novel·la, perquè hi ha un moment... La novel·la va com pujant amb màgia, no? Arriba aquest moment màgic final, quan la gent es pregunti però el Janusz Borowski existia? I tant si existia.
Sí.
Clar que existia.
Harke.
Sí. T'he de dir, Ramon, que jo quan vaig començar a llegir llibre...
Sí, el que sigui.
Escolta, que quan vaig començar a llegir llibre dic, mira, ara Gràcia, és que és impossible que això sigui veritat. A més, botigues així, ja sé que vas escriure fa anys, no? Però botigues petites al barri que venguin pianos, això no existeix. Ara tot arreu hi ha botigues d'empanades. Això és ficció, és impossible.
Clar, ara només hi ha empanades argentines.
Clar, però em refereixo que...
En aquell moment hi havia...
Però és que és veritat que costa de creure... que aquesta botiga...
A més, perquè jo vaig anar a Pattaya sense voler-ho, perquè jo anava per una altra cosa. Anava al carrer de dalt, o sigui, el carrer Santa Tecla per sota hi ha el carrer Còrsega i per dalt hi ha el Puig...
Bona Vista?
Bona Vista. Mm. Bona Vista. Exacte,
sí.
Bona Vista.
I bona memòria.
I jo anava al carrer Bona Vista. I aleshores anava amb moto, jo sempre vaig amb moto per Barcelona, i no trobava lloc per aparcar. I aleshores em vaig pensar, mira, aquí, fica't per aquest carrer, que ni sabia que es deia Santa Tecla, ni sabia que existia. I vaig anar a deixar la moto, però davant de la porta.
Curiós.
Davant la porta. I aleshores vaig veure, dic, hòstia, aquí hi ha una botiga de pianos. No m'havia donat mai que aquí hi havia... És que ni ho sabia. Mm. És que, de fet, no era una botiga de pianos, era un cau. Era un lloc molt... On jo explico, no? Tots els pianos estaven malalts, tots els pianos estaven a la UCI, tots els pianos estaven demanant ser salvats. I... Bé, i...
I fem una cosa, perquè és que, sí, clar, el Ramon Gené és això que transmet, doncs, Harry, aquesta passió, ah, clar, per tot el que diu, però que nosaltres has de pensar...
No em deixo fer preguntes.
No, Ramon, que no som músics, clar, i els que no han tocat mai el piano, doncs no podem arribar a imaginar aquesta fascinació que sentiu els músics per un piano. Per tant, aprofitant que et tenim tu aquí...
Sí.
Nosaltres hem recollit el testimoni de dos pianistes de casa nostra.
Sí.
Els hem preguntat pel seu vincle amb el piano, com per exemple el gran Marco Mezquida.
Sí.
I ens ha, mira, ens ha dit això.
Què ens ha dit?
La meva relació amb el piano és una relació ben íntima, sens dubte. No és una relació ni molt menys d'amor-odi, sinó que és d'amor, de compenetració, de connexió, de coneixement, d'evasió, d'aprofundiment, de comunicació. És el meu mitjà per expressar, per ser, per sentir-me lliure, per sentir-me viu. I és l'animalet o el moble al que li he dedicat més temps a la meva vida, al final, perquè són infinites les hores on he passat al piano, jugant, composant, creant, improvisant, interpretant, volant, en definitiva. I ja veieu, el toco, toco totes les notes, però també l'estimo tant que toco per dintre les cordes i tot el món de l'arpa, que m'apassiona i que és un món sense fi.
Ha dit moltes coses al Marco, eh?
Totalment d'acord. Penseu que el piano té 88 tecles i en aquestes 88 tecles hi ha tot el món, no? Tot el món està dins el piano, perquè el piano és un instrument que és diferent dels altres. I ja em dispensarà tothom, eh? No és que jo sigui un friqui del piano, que també, clar, porto des dels 6 anys assegut allà tocant, no? Però imagina't que tu et compres una guitarra, que està molt bé, eh? I a favor de tocar la guitarra. Però la guitarra... Arriba un moment que tu l'agafes, la fiques dins la funda i la deses en un lloc. El piano no es pot desar. El piano no es pot... El piano sempre està allà. O sigui, la teva vida transcorreix al costat del piano. Quan el toques i quan no el toques. Perquè tu passes pel menjador, passes per la sala, passes pel meu estudi, per la meva biblioteca... El piano està sempre allà. I el piano sempre sap el que està passant. Perquè jo no el puc desar, no el puc portar enlloc. I aquesta és l'altra cosa que té el piano. I és que qualsevol altre instrumentista agafa el seu instrument, per exemple la guitarra, que els pot ficar en una funda, i se l'emporta no sé on per tocar. Però jo quan arribo a un lloc a fer un concert, haig de tocar amb un altre piano. I aleshores jo haig d'arribar i li haig d'explicar en aquell piano que jo acabo d'arribar allà, i li haig de dir, mira, em dic Ramon, jo sóc tal, m'haig de presentar, ell m'ha d'explicar qui sóc. És tota una altra cosa. I jo amb el meu piano tinc aquesta relació. Jo el primer que faig quan m'aixeco al matí és... Bueno, primer vaig al lavabo com tothom.
Ben fet.
Vaig a... Sí. Bueno, si hi ha algú que no va al lavabo...
No, que faci el que vulgui.
No, que ho faci, sí.
Sí. Bé, però, en principi tothom va al lavabo, sí, perquè vull dir, t'aixeques i has d'anar. Sí. Però després el segon que faig és, encara en pijama, jo baixo per l'escala de casa meva i a baix on tinc l'estudi i la biblioteca, llavors jo vaig i obro el piano. L'obro amb clau i la carono i li dic bon dia. I llavors, quan jo ja li he dit bon dia, aleshores ja, diguéssim que el dia pot començar. I al vespre faig el mateix, abans d'anar-me'n a dormir, vaig a l'estudi... Pot ser que no l'hagi tocat en tot el dia, perquè hagi fet altres coses, hagi hagut d'anar, però és igual, ell està obert durant el dia. I per la nit jo tanco, li dic bona nit i el deixo dormint.
Fixa't tu...
Bueno, fricades meves.
No, però això està bé. Però deixa'ns preguntar-te, perquè sí que ens ha cridat l'atenció, perquè quan escrius o quan fas alguna cosa, és perquè la història, tu dius que t'interpel·la, no?, personalment, com sí, va ser la història d'aquest piano.
Sí.
Clar, en aquell dol per la mort del pare... Tu vas escriure un llibre preciós, que és L'amor et farà immortal,
sí,
on parles del dolor i de la pèrdua, no?
Sí.
Però sempre viatjant al passat. Per què viatges sempre al passat i mai cap al futur?
Si jo pogués tenir... Perquè el piano o qualsevol instrument també és una màquina del temps, eh? O sigui, si nosaltres ara volguéssim... Si nosaltres ara tinguéssim un piano, ja ho sé, ostres, com era la Viena imperial del segle XVIII, no? Doncs nosaltres tocaríem una sonata de Mozart i immediatament estaríem a la Viena imperial del segle XVIII, no? Per exemple, si traiem aquest jazz. O si nosaltres, jo què sé, volguéssim ara anar a com és la platja de Rio, doncs tocaríem Garota d'Ipanema i immediatament aniríem a Rio, no? El piano té aquesta cosa. Al final, si tingués una màquina del temps que la tinc, que és el meu piano de casa, sempre preferiria anar al passat que no pas al futur. Sempre. Perquè m'agradaria anar a veure moltes coses que només he pogut estudiar i que he imaginat mil vegades com eren, però m'agradaria anar a veure els meus déus. Clar, m'agradaria anar a veure Alexandre el Gran, m'agradaria anar a veure Beethoven, m'agradaria anar a parlar amb García Márquez, m'agradaria parlar amb Virgili, m'agradaria parlar amb Maria Callas, aniria a veure a Tina Turner perquè m'expliqués com eres possible que fos tan gran, que fos tan forta, a pesar de tot el que li va passar. M'agradaria anar a veure aquesta gent. La gent del futur, no sé, ja saben com siguin, no m'interessen gaire.
Si poguessis escollir a una de totes aquestes persones que ara citaves, a quina escolliries?
Home, el meu déu principal és Beethoven, no? Per raons òbvies...
Li has dedicat dos llibres.
I perquè m'ha fet sempre companyia, i perquè és tot, no? I perquè és el model de la persona que va decidir un dia ser un artista, no? I que va decidir dir, escolteu, deixeu-vos estar romansos, eh? I jo sóc un artista, i a partir d'aquí... Ara estem al moment contrari, eh? Tothom és un artista, oi? Però, en fi... I Beethoven era un extraordinari pianista, era un virtuós del piano, i igual que Mozart, de ben petit ja tocava i tenia una habilitat increïble per fer variacions, per fer el que fos, no? Era magnífic, no? De fet, Beethoven va anar a tocar per Mozart, per veure si Mozart... no sé si he explicat aquesta anècdota alguna vegada, no? Però no ho sé. Bueno, és igual, rotllos meus de músic flipat. És igual. La qüestió que sí... Que el piano és tot, o sigui, hi ha tot el món. Dins de les 88 tecles hi ha tot el món. I per això, al final, quan expliquem la història d'aquest piano, te n'adones que a mi m'interpel·la perquè és el meu, però us prometo, però és que us ho prometo, que us interpel·larà també vosaltres, perquè us sentireu que d'alguna manera també és el vostre piano.
Clar, el teu llibre anterior, si no ens equivoquem, hi havia com moltes referències a la mitologia grega,
sí.
Ramon. I ara en aquest, sí que és veritat, de Harke, que ens hem trobat doncs, moltes referències a l'escriptura, tant a l'Antic Testament com al Nou Testament.
Sí.
Et preocupa tu que estem, si et preocupa, a veure, si estem perdent aquest codi compartit, sobretot pels xavals, no? D'avui dia, si els hi falta aquest codi cultural per entendre moltes coses,
sí,
no?
Quan vaig veure que tot el que explicava al final era la història del segle XX a través d'uns personatges i de com aquests personatges viuen les seves vides, per entendre que el que els hi està passant amb ells és el que ens està passant a tots, vaig pensar, bé, quins són els fonaments de tots? No? Dels que estan a Alemanya, els que estan a França, dels que estan a Anglaterra, els que estan a Polònia, o els que estem aquí. Quins són aquests fonaments que ens són comuns a tots, no? I aleshores, doncs, els fonaments són les nostres arrels judeocristianes, independentment del que cadascú cregui o deixi de creure, que aquest no és el meu negoci ni és la meva inquietud, no? Però hi ha un arrelament d'allà on venim, no? Així que si jo dic, per exemple, que tot comença amb un tren, no? Per exemple, jo començo dient, doncs, tots, perquè és la primera hora del matí, no? És a les 7, a quarts de 8 del matí, i aleshores el tren va passant, us heu d'imaginar aquest tren antic, no?
Aquest ritme,
aquesta cadència, oi? I tots s'adormen. Jo dic, bueno, doncs, com es van adormir? Es van adormir com els apòstols a l'hort de Getsemaní, no? I d'això n'està ple tot el llibre, perquè crec que és la manera d'unificar a tota aquesta Europa que té totes aquestes arrels, de tal manera que quan el llibre, espero, que, bueno, crec que tot està començant i és molt interessant i em fa molta il·lusió, doncs pugui ser traduït a l'alemany, a l'anglès, a no sé què, tal, i quan tothom pugui llegir el llibre, doncs tothom es pugui sentir també part d'aquesta història, part d'aquestes arrels. És com posar els fonaments de la història.
Què et sembla?
El traduiràs tu també a l'alemany?
No, això ja no.
No, perquè el parles.
Jo ja, sí. Jo ja he fet la bestiesa...
Quina?
...d'escriure'l en català i en castellà. Alhora. Que és una...
Per què dius que és una bestiesa?
Perquè tornes loco, tornes boig. Això és una cosa que em va dir una vegada la Carme Riera. Estàvem un dia compartint firmes a Sant Jordi i allò que hi ha un moment, doncs, que tens un moment de pausa i tal i et poses a parlar, no? Si tens al costat a Carme Riera, que és un monstre de literari, doncs jo,
què faràs?
Jo vaig pensar, preguntar-li alguna cosa a aquesta senyora, saps? I que encara m'ha fet molta il·lusió perquè és part del jurat que m'ha otorgat el premi. I és com, uala, nen, que fuerte. Però bueno, la qüestió és que... aquell dia bueno, parlant amb ella, tal, no sé què, crec que era el meu primer llibre, no? Si Beethoven pogués, escoltar-me, no? I jo estava al costat d'aquella senyora, que aquesta senyora és membre de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua i 7.000 coses, amb letra N minúscula o no sé què és. Bueno, una cosa com molt guai, saps? I aleshores jo vaig pensar, pregunta-li alguna cosa a aquesta senyora. Aquesta senyora va pensar, aquest tio què deu ser? Però bueno, jo li vaig dir. I jo parlant, em va dir... que ell és de Mallorca, i em va dir, jo totes les coses que les escric en català i en castellà. I vaig pensar, aquesta senyora no hi toca. I vaig dir, però per què? I em va dir, no, perquè quan ho faig, mentre escric en castellà em creix el text en català, i mentre escric en català em creix el text en castellà, i tot es va fent més gran i tot es va enriquint. I vaig pensar, mira, és un que guai, no? I ara quan em vaig posar a escriure això, vaig pensar... jo també ho faré.
I que una mentalitat, com deies.
I aleshores... vaig pensar... I és veritat, és cert, eh? Sí. És cert el que ella em va dir. És totalment cert, però és una feinada inhumana.
Però ho feies alhora, Ramon.
Sí, un dia comences a escriure en català, un altre dia comences a escriure en castellà... quan tens un capítol, aleshores vas passant...
Però, Ramon, clar, és la primera novel·la, en si novel·la sí. que escrius, i justament per això també deies que era com endinsar-te gairebé en un oceà,
sí.
perquè no saps mai cap a on.
Exacte. Tot, i, clar, imagina't, tot i que la novel·la està basada en fets reals, i ben reals, i ben contrastats, clar, estàs escrivint la novel·la i és com... Sí, és aquesta cosa de, no? Tu estàs escrivint els meus llibres anteriors, per exemple, ara, no? Que estic escrivint guions de tele, no? Tu estàs en un riu. És a dir, si tu has de fer un guió sobre això,
sí.
doncs tu navegues i arribes al final del guió, però tu estàs navegant per un riu. Bé, pot ser que si el tema és molt ampli, doncs aquest riu sigui l'Amazones i, per tant, les lleres del riu estan lluny. Però en algun moment...
saps cap on vas.
Sí, perquè el riu i la corrent va cap allà, no? Però aquí en una novel·la, no. Tu estàs escrivint sobre uns fets reals, però de sobte arriba un moment que tu no arribes a tots els fets reals perquè és impossible. I aleshores has d'omplir allò que tu no has aconseguit documentar en ficció. I aquí és quan tu estàs al mig de l'oceà, estàs al mig de l'Atlàntic i dius... clar, no tens ningú hermano pinzón que te diga tierra a la vista, no tens ningú, estàs allà al mig i no saps, el vent ve per tot arreu, no saps cap on va la corrent i els teus personatges poden fer el que tu vulguis. I això és molt encoratjador, però és molt aterrador al mateix temps, no? És totes dues coses. Però m'he passat molt bé.
Escolta, i una altra pregunta que teníem amb la Harke. 3 anys i mig per escriure aquesta
novel·la.
Clar,
perquè...
Com has aguantat aquest secret?
No sé, amb una pena, perquè li volia explicar a tothom, però...
No
però sí, però clar, pensa que està escrit per... Pensa que està escrit, perquè clar, jo tinc com feineta de cosetes, saps? Com bastanta feineta de moltes coses. I aleshores, està escrit per les nits... Està escrit els caps de setmana, que no treballo, que també treballo, però els caps de setmana. Està escrit els vespres, quan la gent veu sèries de Netflix. Està escrit els diumenges al migdia, quan la gent se'n va dinar una paella. Està escrit els dissabtes a la nit, quan la gent se'n va sopar amb els amics. Està escrit en tots aquests moments. Està escrit robant temps al temps. Perquè no hi havia una altra manera. Però feliç... perquè si no el que hagués fet és, no sé, anar a dormir és una cosa que
està sobrevalorada.
Trobo que és perdre molt el temps.
Escolta, i quan et van trucar que havies guanyat el Ramon Llull, què?
Ostres, va ser com superbèstia, tu. Dia em truquen i em diuen això, i vaig pensar... Perquè jo vaig acabar la novel·la, no? I la vaig portar a la meva agència literària i vaig dir, he escrit això, que ells tampoc ho sabien, no, què estava fent. I vaig dir, he escrit això... I em van dir, ah, vale. I s'ho van llegir, no? I quan s'ho van llegir em van dir, hola, però és molt guai, Ramon. O sigui, vaig pensar, bueno, menys mal, quina... és molt guai i tal. I ah, no sé què, l'hauries de presentar un premi perquè no sé què, perquè jo crec que nosaltres pensem que... I jo els vaig fer, no? Em van dir, quin premi? Vam pensar en aquest premi i bueno, vaig posar un títol fals, perquè has de posar un títol fals a la novel·la, has d'agafar un pseudònim, posar un pseudònim i enviar-la. I el meu pseudònim era Joan Alemany, perquè el personatge, el primer personatge amb el que us topareu a la novel·la és un personatge que es diu Johannes Schulze, que vol dir Joan, Johannes, Joan, i és alemany, i per això jo el meu pseudònim era Joan Alemany, i tal, no? I aleshores, bueno, el jurat va llegir, van decidir que la novel·la del Joan Alemany era la guanyadora, i aleshores doncs, hi ha una manera per descobrir qui és la persona que hi ha darrere de tot això. I finalment un dia jo estava tranquil·lament a casa meva i em van trucar i em van dir això tu pots figurar una alegria tremenda, una joia fantàstica.
Deixa'm dir que tot el pseudònim, Ramon, traspua el teu estil, la teva manera de comunicar. Per tant, no sé si els del jurat allò tenien un grup de WhatsApp i devien tu. Vols dir que aquest, el Joan Alemany, no és el gener?
Per bé o per mal, la primera persona que em va convidar a escriure, jo li vaig dir, jo no sé si sabré o no sabré escriure, no? I em vaig posar a escriure i aquesta persona em va dir, mira, quan escrius, la teva veu és tan clara, o sigui, es veu tan clar que ets tu el que està escrivint, que no ho sé. I aleshores, és probable que això passés. Sí, ens estem allargant molt, no?
Sí, però...
Ja, és que m'enrotllo molt, no?
No, però, escolta, fem una cosa
perquè... Qui ha de venir ara?
Qui ha de venir?
Em sembla que tenim en Marginet.
Sí, Marginet, que parla de
sèries, de dibuixos animats.
Però, escolta'm una cosa,
doncs aquí... Doncs que passi,
no, aquí...
Sí, sap greu, ara.
Harket, vosaltres aquí heu fet un vaticini, que el llibre del Ramon Gené, Història d'un piano, serà dels llibres més venuts.
Home... Claríssim. Home, sí, no?
Perquè ets Sant Jordi.
No sé. Tant de bo. Jo el que tinc és moltes ganes de compartir-lo amb la gent. I, de fet...
Avui, no?
Ah, espera.
Ai, no, a Badalona. Mira, espera, que ho tenim escrit.
Fem publi.
7:15. D'aquí res, d'aquí unes hores.
D'aquí una estona estic a Badalona. A la llibreria Salta Martí Llibres.
És maco aquest nom.
Sí, però demà estic a Sabadell, després a Mataró, Reus, Terrassa, Lleida, Igualada, Rubí, Girona, Vilaseca, Vic, Vilafranca, Barcelona, Martorell, Calonge. Això si aneu al meu Insta, al meu Instagram, ja ho posaré també en el Twitter, al X. Ja ho posaré també, els que vulgueu, per presentar el llibre amb tothom que vulgui venir, que es vulgui apropar, i no sé, perquè al final és com bonic poder compartir el llibre amb els lectors.
Bueno, per tant, Badalona, d'aquí res, d'aquí unes hores.
D'aquí res, mira, a dos quarts de 7.
Un parell d'hores.
Demà Sabadell, Mataró, gent de Mataró, dijous.
Sí.
Bueno, feu una ullada a l'Instagram del Ramon Gené.
Exacte.
Moltes gràcies, Ramon.
Moltes gràcies a vosaltres. M'ha fet molta il·lusió venir, estar amb vosaltres, passar una estoneta.
Sí.
Vine
un altre dia.
Sí.
Quan tinguis temps, perquè clar, no...
No, però...
Quantes coses estàs fent ara al mateix temps? Perquè dius que també estàs treballant amb un guió de televisió.
Sí, estic fent una cosa...
Pots dir alguna cosa o no?
Sí, no es pot acabar de dir.
No es pot dir.
I començar?
Començar què?
És que no es pot acabar de dir, però una mica a l'inici...
Es pot començar a dir. Mm,
clar, és que tregui el cap.
La segona part del...
No es pot dir.
Tirar l'atenció.
No! Que sou dolentes, eh?
Ui, no volem que tinguis problemes, Ramon.
Llegiu-lo. Història d'un piano. Ramon Gené, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Un petó per tothom.
Ràdio Estel.